Bon dia. Per poder conèixer en detall la situació actual de la població de Port Senglars i les precaucions que hem de prendre les persones amb aquestes bèsties, tenim a l'altre costat del telèfon a Lluís Cabanyeros, cap del Servei de Medi Natural del Parc de Collserola. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
Lluís, quants ports senglars hi ha actualment a Collserola?
L'estimació de població aproximada està a l'entorn de 600-650 senglars.
I això és molt, és poc?
Això és molt. O, en realitat és molt perquè estem aquí en una zona molt tancada. O sigui, el Parc Natural de la Serra de Collserola té una superfície de 8.700 hectàrees aproximadament i està acotada pels rius Besòs Llobregat, l'autopista, la B30 i el cinturó de la Ronda de Dalt. I clar, això fa que, bueno, pues que estiguin una mica apretats, tinguin poca mobilitat per traslladar-se a altres llocs.
Exacte. Llavors, això que estiguin tan apretats pot ser un dels motius que hagi fet que estiguin tan concentrats, que hi hagi tanta població, potser en un espai tan reduït.
Sí, això, i després que no tenen enemics naturals, o sigui, aquests animals es persegueix sobretot amb cases, en zones de caça controlada, i amb batudes, que és la forma tradicional de caçar aquests animals, o aguaits nocturns també, per ja evitar danys concrets en zones agrícoles.
I aquestes caceres es donen molt sovint, com s'organitzen? Les organitzeu vosaltres del Parc de Collserola? Les organitzen els ajuntaments de les ciutats que estan a tocar del parc?
No, a veure, en realitat les competències sobre la caça les té la Generalitat de Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i aleshores organitza les temporades de caça. I, per exemple, pel senglar, pues es fan a l'entorn d'unes 25 batudes a l'any, compreses entre els mesos d'octubre i febrer, aproximadament. A la zona aquesta de Sant Cugat pues es fan 5 batudes que coincideixen en dissabte, a Cerdanyola unes altres 5 batudes, i així més o menys a tots els municipis del parc.
Sí, i comentaven que hi ha alguns municipis, com per exemple el cas de Sant Cugat, que han creat díptics per informar la població sobre les precaucions que s'han de prendre amb aquestes bèsties, com s'ha d'actuar amb elles. És l'únic municipi que està fent això, o tens constància que altres municipis també estiguin emprenent aquestes accions?
No, l'Ajuntament de Sant Cugat realment ha posat molts esforços en el tema d'editar díptics dient els perills i les prohibicions que s'han de fer per tractar amb aquests animals. En realitat, l'Ajuntament de Barcelona ho havia fet abans també, i l'Ajuntament de Molins de Rei també s'ha ficat en aquest tema, perquè és més que res, o sigui, podríem dir que els senglars, el problema dels senglars és l'habituament amb les persones. O sigui, el Parc de Collserola és un parc que està molt freqüentat, veu els animals moltes vegades, no, nosaltres els veiem, però ells sí que es veuen a nosaltres, i veuen que no som agressius amb ells, i s'habituen, s'acostumen a l'home. I aleshores, doncs, són animals relativament grans, que tenen unes característiques que es poden desplaçar força, en poc temps. O sigui, el creuar el parc d'un cantó a l'altre per un senglar li costaria hores, no dies. I, es desplacen i es fiquen, aleshores, en les zones urbanes, que és on hi ha, més perill de que aquests animals puguin fer algun destroç als parcs i jardins, o que a les papereres, que tiren les papereres al terra i fan destrosses, i s'ha d'anar al tanto perquè no deixa de ser un animal salvatge, que les seves reaccions són bastant imprevisibles. O sigui, normalment jo no he sentit, n'hi ha poques intervencions del senglar contra les persones. O sigui, no n'hi ha hagut atacs.
Atacs, no n'hi ha d'atacs de porcs senglars a persones darrerament?
No, jo, o sigui, en realitat no és habitual, o sigui, no, i a més, normalment si es procedeix algun atac per part d'aquests animals no són més que res de defensa d'ells mateixos, o sigui, fan la intenció d'atac però no fan res més.
Per tant, com definiríem el caràcter dels porcs senglars?
Molt confiats. És un animal confiat, i que té ganes d'explorar i de trobar aliment fàcil. Aliment fàcil, actual, en guany, amb les pluges que hem tingut al Parc de Collserola, doncs n'hi ha aliment de sobre per ells i per, durant bastant de temps. El que passa que van explorant territori, van trobant menjar fàcil a les escombraries, a les papereres, gent que els hi dona específicament, i bueno, doncs, si veu que, no, que l'hàbitat d'aquest, que n'hi ha per que hi ha jardins, si, i és agradable per ells, doncs allà es queden.
Clar, confiats. De fet, tenim una notícia de fa 3 anys, de 2007, de l'octubre de 2007, on s'explica que un porc senglar va arribar fins al centre de Sant Cugat, fins a l'avinguda de Rius i Dolet. Això demostra aquest caràcter confiat d'aquests animals.
Sí, és un caràcter confiat i de buscar doncs, nous llocs. O sigui, és un explorador. I va buscant llocs, a vegades es desorienten i els hi costa més tornar cap al bosc. O sigui, podem diferenciar dos tipus de poblacions de senglar. La que realment està al mig del bosc i no es belluga d'allà, i les que ja pues, per una altra necessitat pues, comencen a bellugar-se i són els que entren a les ciutats. I aquests, com tenen molta mobilitat, també sembla que n'hi ha molts, però són grups que es veuen moltes vegades i també donen la sensació aquesta de que sembla que n'hi hagin més dels que hi ha.
Des del Servei del Medi Natural de Collserola, del Parc de Collserola, quina constància teniu de trobades entre persones i porcs senglars? Acostuma a ser problemàtiques? On es donen? Quines dades tenim?
No, en realitat són no tenim dades d'aquestes, perquè és que realment no n'hi ha interaccions d'aquestes perilloses. Però és que jo continuo dient que són animals de reaccions imprevisibles, o sigui, no sabem si quan es pot trobar o quan es pensa aquest animal que està en perill. O sigui, normalment les famílies amb raions, amb cries, aquestes són una mica més perilloses, perquè així que considerin que el seu raion pues, està una mica doncs, en perill, pues, pot atacar. Clar, si aquest animal es troba amb un gos, doncs un gos és un animal també que el pot considerar enemic i pot anar i es poden barallar, poden arribar a barallar-se. Però ja ho dic que amb la quantitat de senglars que s'agafen o que es veuen per les zones urbanes, no n'hi ha gaires denúncies d'atacs.
Certa, llavors, zones com les Planes o la Floresta aquí a Sant Cugat hi ha trobades, però no acostumen a ser problemàtiques. Aquesta seria la conclusió, no?
Sí. Aquesta és la conclusió, o sigui, no acostuma a ser molt... O sigui, realment, a la zona de la Floresta pues, sí que sabem que n'hi ha bosses de senglars bastant importants i una de les coses que s'ha de fer realment és cas al díptic aquest que he editat per l'Ajuntament per evitar pues, tenir el mínim possible de problemes.
Sí, un díptic on s'explica que alimentar-los, acostar-s'hi, deixar escombraries al seu abast, són infraccions que es poden sancionar fins i tot amb multes de fins a 3.000 euros.
Fins a 3.000 euros, sí.
Una xifra força alta, però bé, que pel que sembla pot ajudar a anar pel bon camí. Una altra data, una situació que ens podíem trobar. Anem pel bosc, anem per casa nostra, per les Planes, per la Floresta, ens trobem un porc senglar. Què hem de fer?
A veure, normalment si anem al vespre, a la tarda o de matinada, fent un cop de mans, unes palmades, aquests animals ja marxen. Si els trobem en unes hores ja més del dia, a migdia o abans de la mitja tarda, aleshores aquests ja sí que són animals que són habituats i que possiblement no es facin ni cas quan els hi fem una palmada, amb la qual és gairebé obviar-los i passar de llarg.
Llavors, ignorar-los és potser la millor mesura.
És la millor mesura, i a ser possible, aleshores sí que caldria avisar a la Guàrdia Urbana, perquè, a veure, jo tampoc considero que sigui convenient que aquests animals passegin per les zones urbanes. En la qual el Parc de Collserola té un dispositiu que en hores diurnes, i si l'animal està controlat en un lloc que no es belluga massa, pues anem allà a capturar-los.
Per tant, trucar a la Guàrdia Urbana com una bona mesura per...
És una bona mesura perquè ens avisen nosaltres, sí. I podem anar a capturar aquest animal.
Un dels llocs més perillosos on pots trobar un porc senglar potser és la carretera. Tenim casos de fa un parell d'anyets on una noia va tenir un accident de motocicleta, va topar amb un porc senglar i va patir alguna lesió. La carretera està suficientment senyalitzada per conscienciar sobre aquests animals, la, per exemple, la carretera de la Rabassada?
En realitat, totes les carreteres del parc estan senyalitzades amb castells de fauna salvatge i amb una velocitat màxima de 50 km per hora. O sigui, si sobrepassem aquesta velocitat, possiblement sí que podem tenir més problemes amb el porc senglar, encara que el porc senglar és un animal que, si s'espanta, pot creuar-se davant del cotxe. Si anem amb aquesta velocitat, és difícil que patim danys. I normalment l'animal té prou reflexes com per esquivar-lo. Clar, a més velocitat ja és més perillós.
Però igualment la senyal d'animals salvatges, aquest triangle, recordem, amb un cèrvol dibuixat, pot ser suficient per conscienciar? Potser la gent quan veu un cèrvol no és conscient de la importància de l'assumpte, que no és un cèrvol que es trobarà, potser un porc senglar, que és un animal bastant més perillós que un cèrvol.
Això és veritat, però n'hi ha una, la senyalització té una normativa específica i la fauna salvatge està senyalitzada d'aquesta manera. Nosaltres vam intentar fer una senyal d'aquestes amb un porc senglar i després pues, no, la carreteres no ho va admetre com una senyal homologada i es va canviar una altra vegada i es va tornar a posar el cèrvol.
Molt bé, Lluís Cabanyeros, cap de servei del Medi Natural de Pall de Collserola, gràcies per haver-nos atès, gràcies per donar-nos aquests consells sobre com interactuar o com millor com no interactuar amb aquests animals, amb els porcs senglars. Gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu. Bon dia.
Bon dia. Adéu.